Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Gildawo, Polònia, abril de l'any 2007. Un home obre els ulls en una habitació d'hospital. No sap qui és, ni on és. Al seu voltant, res té sentit. La llum és massa blanca, massa intensa. Hi ha aparells que emeten sorolls electrònics, pantalles amb colors que mai ha vist. L'home intenta parlar, però la seva gola és com un desert. Mira per la finestra i no reconeix els cotxes. Semblen naus espacials. No reconeix tampoc els cartells publicitaris, les marques que s'hi anuncien, ni tan sols l'estil de colors cridaners que s'utilitza. És que fins i tot el menjar fa una olor diferent. Però de sobte arriba la confusió. Veu una cara plena d'arrugues, amb cabells blancs, d'ulls cansats, però que el mira amb una barreja de terror, felicitat absoluta i incredulitat. Gairebé com si fos un miracle, alguna cosa religiosa. Ràpidament s'adona de qui és ella. És la seva dona, la Gertruda. Però hi ha un problema. L'últim cop que l'havia vist, la Gertruda era una dona jove, d'uns 40 anys, de pell llisa i cabells castanys. El que no sap l'home és que des d'aquell últim cop han passat 19 anys. Aquesta història de la que parlem avui és la història de Jan Gzebski, una història d'aquestes que costa de creure, inclús per la ciència. Perquè el que va passar entre el 1988 i el 2007 a Polònia no va ser només un miracle mèdic. Va ser gairebé una batalla contra el propi destí. Per parlar d'aquesta història hem de tornar uns quants anys enrere. Concretament fins al 12 de setembre de 1988. Ens hem d'imaginar una Polònia molt diferent a la del dia d'avui. Els finals de la Guerra Freda van ser durs per aquest país, atrapat rere el que s'anomenava el Teló d'Acer. Oficialment era la República Popular de Polònia, un estat satèl·lit de la Unió Soviètica que formava part del Pacte de Varsovia. Un pacte que és molt llarg d'explicar, però que, per resumir-vos-el una mica, feia que Polònia fos una aliada de la URSS, econòmica, política i militarment. I, esclar, si tenim en compte la diferència de tamany, magnitud i importància que tenien aquests dos països, feia que tant els interessos com l'estat de la política i l'economia de Polònia depengués molt de la Unió Soviètica. Tenint en compte que estàvem als últims anys de la Guerra Freda i que la URSS estava ja entrant en crisi, i de fet no quedava massa per la seva dissolució total el 1991, la República Popular de Polònia s'havia vist arrossegada, en part pels seus aliats, cap a una gran crisi. Per una banda, el seu aliat més gran estava a punt de col·lapsar. Per l'altra, no es podia relacionar, per exemple, amb altres països d'Europa, degut al Pacte de Varsovia que hem parlat abans. I, de fet, patia molt greument les conseqüències econòmiques que el bando contrari havia imposat al seu durant la Guerra Freda. En part, era tot això el que convertia a Polònia en una nació esgotada. A la pràctica, l'economia estava en fallida. Les botigues eren buits desesperants on només es trobava vinagre i te. I el govern comunista intentava mantenir com fos el control davant d'una societat que ja no tenia por a fer vaga i a manifestar-se. En aquesta època, Jan Gzebski té 46 anys. És un home corpulent, treballador del ferrocarril. Aquell matí, mentre treballa acoplant vagons a l'estació, el destí l'atrapa. Un cop sec i brutal al crani, deixen Jan immòbil sobre les vies. El diagnòstic a l'hospital és devastador. El cop ha agreujat un tumor cerebral que ningú sabia que en Jan tenia. Els metges de l'època, amb recursos limitats i una mentalitat rígida, són clars amb la seva dona, la Gertruda. Li diuen que el cervell del seu marit simplement s'ha apagat i que no passarà d'aquell mateix cap de setmana. Les constants d'en Jan per ara es mantenen estables i, de fet, es pot veure com respira. Però els metges preveuen que no es recuperarà i que, de fet, serà al cap de poc que el seu cor deixarà de bombejar sang. Però per la Gertruda això no importa. Mentre en Jan segueixi respirant, segueixi viu, hi ha esperança. Contra el consell de tots els especialistes, la Gertruda decideix portar-lo a casa. No vol que mori en una sala freda d'hospital. Vol que mori, si és que ha de morir, en el lloc on viu, allà d'on és. Però és que en Jan no mor aquell cap de setmana. ni el següent, ni tampoc l'altre. Aquí comença la part més extraordinària i documentada d'aquest cas. La que explica com un home sobreviu 19 anys en coma en una casa particular. I la resposta té un nom molt clar. Gertruda. La seva dona, i sens dubte l'amor de la seva vida, va moure el cos d'en Jan cada 2 hores, dia i nit, durant 19 anys per evitar que la pell se li podrís. En el contacte amb els teixits, si no ens movem i sempre és el mateix, es generen llagues i amb el temps, per un seguit de circumstàncies, la pell es pot arribar a podrir. Això, esclar, hauria significat el final per en Jan. Quan els metges van anar anys després fins a casa de la Gertruda Grzebska a visitar en Jan i veure com estava, van quedar estupefactes. L'home no tenia ni una sola llaga, ni una infecció. La pell completament neta. Ella li netejava la boca, el banyava amb esponges, li tallava les ungles i els cabells. Però la cura no era només física, era mental. La Gertruda li parlava constantment. Li explicava la vida que passava a l'altra banda de la finestra. Li va explicar com el 1989 el comunisme s'enfonsava, com les prestatgeries de les botigues, que abans eren buides, es començaven a omplir de fruites i productes d'Occident, com els seus 4 fills es feien grans, i com el fill petit, que gairebé no recordava el seu pare dret, es feia un home. Els 4 petits de la casa es van casar i presentaven les seves dones al seu pare adormit. Durant els anys que en Jan estava en aquest estat, la Gertruda i ell van ser avis d'11 nets. 11 criatures que la Gertruda portava de tant en tant a l'habitació d'aquell home dormint, sense fer massa soroll, per presentar-li i perquè passessin temps amb el seu avi, esperant una reacció que mai arribava. Van ser anys de molta soledat per ella. Molts veïns pensaven que havia perdut el seny i que cuidava d'un cadàver que respirava. Però ella deia que a vegades, quan hi havia molta fressa a la casa o quan ella li explicava una pena especialment gran, es notava que la respiració d'en Jan canviava de ritme. Ella sabia que en Jan encara hi era. Arriba el 2007, i quan un matí la Gertruda veu que en Jan mou els llavis, no s'ho pot creure. Intenta no alarmar-se i tocar de peus a terra, i dona com a explicació que és un espasme, però de totes maneres alerta els metges i el tornen a traslladar a l'hospital. En pocs dies, en Jan torna a ser plenament conscient. La notícia fa la volta al món. La premsa col·lapsa des d'aquell petit poble de Polònia. Però ara en Jan haurà d'enfrontar un xoc cultural bestial. Ell s'havia adormit en un món de dictadura i escassetat i es desperta en el capitalisme salvatge. En les seves entrevistes plasmava aquesta sorpresa. En Jan deia que recordava les botigues on només hi havia vinagre i te i que ara, al despertar-se, entrava en un supermercat i veia 20 tipus diferents de iogurt, que es marejava i tot de tants colors. Però recalcava una cosa que l'entristia, la falta de connexió humana. Deia que abans, tot i la pobresa, la gent esperava pel carrer a parlar. Ara veia tothom enganxat a aquells telèfons, sense mirar-se els ulls. De fet, en un article per la BBC, deia una frase que encara avui ressona. He estat 19 anys esperant a poder parlar amb algú, i ara que tothom pot parlar amb tothom a través de les màquines, ningú té res a dir-se. Totes aquestes entrevistes, és clar, les va poder fer mesos després de despertar-se, doncs va haver de recuperar la parla, el moviment i moltíssimes altres coses a poc a poc. En Jan Grzebski la vida li va regalar 1 any i mig més de temps. Un temps que va dedicar a conèixer els seus 11 nets, a passejar amb la Gertruda i a menjar tot allò que havia explicat que abans no existia. Va morir l'any 2008, però aquesta vegada ho va fer conscient, agafant la mà de la seva dona i podent-li dir gràcies. Si en Jan va tornar, no va ser perquè el seu cervell es va curar sol, ni per decisió del destí. Va tornar perquè durant 6.935 dies, la Gertruda es va negar a que se n'anés. Aquesta història ens ensenya a cuidar dels que tenim a prop i a saber-los valorar una mica més. Perquè no sé vosaltres, però jo tinc molt clar quina seria la resposta de la Gertruda si li preguntessin si tornaria a cuidar d'en Jan 20 anys més. I fins aquí aquest episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.